era una de les notícies que es donava, doncs, es parlava d'aquesta eliminació de les clàusules sol, la pas satisfeta amb aquesta eliminació. A molts escalencs, amb una hipoteca, el regal de Reis els ha arribat abans de l'esperat, i és que tots aquells que tenien o tenen una hipoteca amb la clàusula sol se'ls retornarà la quantitat de més que els ha cobrat els bancs. Això ho diu una sentència del Tribunal Europeu. Doncs, aquesta era una de les notícies que donava l'informatiu, aquesta satisfacció per part de l'APA de l'eliminació de la clàusula sol. I continuem aquí a Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Són les 12, és aquell moment que fem una pausa i ens hi tornem a posar de seguida amb aquesta segona hora de Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
No acabes de trobar l'hora de canviar d'ulleres?
Ara és el moment. A Optinova ja tenim la col·lecció 2017, les millors marques del mercat. Bulgari, Prada, Loewe, Tous, Carolina Herrera, totes. Les hi trobaràs totes.
No oblidis que a Optinova graduem la vista, mesurem la pressió intraocular, adaptem lents de contacte, audiòfons.
Ens trobaràs al número 18 de l'Avinguda Ave Maria de l'Escala.
Optinova et desitja unes bones festes i un venturós 2018.
Guanya un viatge a la Ribera Maia. Fes les teves compres als comerços associats de l'UBET i rebràs gratuïtament la butlleta que et pot portar de viatge al Carib. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala us desitja unes bones festes.
UBET, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El més calent a l'Aigüera.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Abel, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom.
T'haig de dir que acaba ja de sortir el gordo.
El gordo.
El gordo. El gordo, el 71.198. I repartits entre altres llocs, veiem a l'Avinguda Generalitat número 13. És a dir, l'Avinguda Generalitat número 13, què m'ha dit? És a dir, que el 25.560...
25.560...
El codi postal, tampoc.
Això deu ser a la Bruixa d'Hort.
Sí, senyor. Doncs, entre altres llocs, els ha tocat a Sort, bueno, vull dir, repartint Màlaga, Jaca, Madrid, Torrejón de Ardós, Santander, Càdiz, Les Palmes...
Estan Múrcia. Sent números molt i molt repartits avui, vaig veient.
València, sí. Excepte un...
L'escala no hi surt, Joan? No hi
no,
surt,
no,
Joan?
No.
Mala sigui la paciència, doncs.
Bueno, encara ens queden dos quarts premis i dos cinquens.
Qui no es conforma és perquè no vol.
Exacte. És a dir, excepte el 37.872, que és un cinquè, que ha estat a l'Ebrija, a Sevilla, tota la resta han estat molt repartits i Catalunya sempre n'ha esgarrapat de per tot arreu.
No, sí, això de la sort, mira, què vols que et digui. Però de salut, que en tenim de salut.
Sí, però bueno...
Quanta salut que tenim.
Que més o menys de salut, si estem un xip bé, tampoc no passaria res que arribés a un calarot, tampoc.
Sí, esclar, que no faria cap mal.
No faria cap mal.
Diu, els calés no...
No ens empitjoraria la nostra salut, eh?
Vull pensar que no.
Potser la millorarien amb alguna cosa.
Vés a saber.
Home, potser tens el nas tort i dius, me vull operar, arregla-me'l, me'l posaré recte, no?
Sí.
O com jo, que tinc les orelles d'antena, vull dir, me'ls posaria
plegades. O com jo, que m'hi afegiria quatre cabells per aquí sobre, la Coronella...
Veus com milloraríem la salut?
Alguna cosa faríem, home, alguna cosa. El cotxe, tinc el cotxe molt vell, Joan, jo.
També, també
el
t'ha de canviar,
ja, I pel bé del medi ambient, pel bé del medi ambient, jo me l'hauria de canviar, que els dies se'ls contaminen molt. És que sembla estrany que la gent no sàpiga entendre això. En fi, escolta'm, Joan, abans de tot plegat, a les 12 en punt és hora de notícies.
Vinga, doncs...
Et faig el repàs. Vinga. I a veure, amb en Joan ara engegàvem tota la disbauxa que hi sol haver un 22 de desembre a l'entorn de la Loteria Nacional, però la notícia d'obertura avui són les eleccions. Ahir hi havia eleccions al Parlament de Catalunya. Ciutadans guanya en vots i guanya en escons, però els partits independentistes podrien sumar, o sumen, de fet, aritmèticament majoria absoluta. L'altre plat de la balança, el PP s'enfonsa i es queda amb tan sols 3 diputats. Aquest seria, grosso modo, el titular principal d'una jornada amb una participació històrica, una participació que a nivell de tot Catalunya va superar el 80%. En el cas concret de l'Escala, on ens centrarem sobretot a l'informatiu d'avui, la participació va ser d'un 78,5%. La força més votada, Junts per Catalunya, amb 1.595 vots. Això és un 34% dels vots emesos, a una distància considerable del segon partit més votat, que va ser Ciutadans, que no va arribar als 1.000 vots per ben poc. 987 són els que va fer, un 21%, pràcticament doblant els resultats d'ara fa 2 anys. Fa 2 anys Ciutadans havia fet 527 vots a l'Escala, aquest cop n'ha fet 987. Va fer un resultat històric també Esquerra Republicana pels seus antecedents, diguem-ne, però un resultat històric que li serveix només per fer la medalla de bronze, per dir-ho d'alguna manera. Tercera posició, en el cas de l'Escala, per Esquerra Republicana, amb 954 vots. Això és un 20,4% del total. Si repassem l'escandall escalenc, 420 vots després pel PSC, 269 per Catalunya en Comú Podem, 265 vots la CUP, 114 Partit Popular. I a partir d'aquí ja les formacions extraparlamentàries, la primera de les quals seria el PACMA, en el cas de l'Escala, amb 26 vots. Escoltarem declaracions dels portaveus polítics locals valorant els pros i contres, els ets i uts, jornada electoral. Això serà la part principal de l'informatiu. Però després farem un recull o també un repàs de què ha significat el sorteig de la grossa o del gordo a l'Escala, perquè tenim prevista una trucada amb l'administració de loteria, l'anxova milionària de l'Escala, amb la qual farem una mica de repàs i llavors resum a l'informatiu de què ha deixat de si o què no ha deixat de si aquest sorteig de la grossa a l'Escala. L'informatiu es completa encara amb notícia de l'Església. L'Església de Sant Pere de l'Escala llueix a les portes del Nadal la nova rosassa restaurada. El pas dels anys havia malmès molt els vitralls i l'estructura de ferro que els aguantava i les pedres del seu voltant, de tal manera que era fins i tot perillós per possibles despreniments just a sobre de la porta principal de l'església. La rosassa està restaurada, està arreglada, i avui n'explicarem els detalls amb veus fins i tot de l'equip de restauració que s'ha encarregat d'aquestes obres. Encara a l'informatiu temps per parlar de Nadales, el cor indica que ofereix aquest vespre la de tradicional cantada pels carrers del nucli antic, i diumenge un altre que s'hi afegeix amb el lema d'un cant per a la llibertat, diumenge al migdia al davant de l'Ajuntament. Recull d'agenda i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu. En Sergi ens diu que bon temps per avui i pels propers dies de Nadal. Domini de molt més sol, també bonança de temperatures. Per completar la franja més informativa, un zona mixta especial amb Ivan García, repassant activitats de Nadal, activitats esportives, com ara la cursa de Sant Esteve de dimarts vinent o la nedada solidària que es farà a la piscina el dia 30. I recollint també entrevistes històriques, per exemple, dels principals personatges dels 50 anys d'història del tennis de taula a l'Escala. Tot això, d'aquest gruix, d'una a dues del migdia, a l'informatiu. I ara, si vols, Joan, girem full.
Doncs, com deies, girem full, i anem, si et sembla, a parlar amb un dels protagonistes també avui. No tot és política en el món, sinó que avui tothom està molt pendent del que passa a Madrid.
Ja ho crec que sí.
I un dels protagonistes avui a casa nostra és en Fèlix. Fèlix, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Com va anant tot?
Va anant. A prop de bé.
A prop de bé, sí, m'agrada.
Finalment ha sortit del gordo, ho he vist, sí. Fèlix?
Sí, ha acabat amb 98.
Amb 98, sí. Cap, no, és un dels cap pessic aquí a l'escala?
Que acaben amb 8. Sí. Tenim un 98, que és el del bar d'en Cito dels Compadres, el 98, que tindrà premi de, suposo, per sortir per la terminació. I tenim la centena del primer premi. El primer premi ha sigut el 71.198 i tenim el 71.108.
Cas un denes.
71.108 teniu. Només falla el de la... aquest 0 per un 9.
Sí. Cobra 100 euros, 120 euros, 100 més el reintegre. Per tant, a prop i mira.
Bé. Ha caigut, he vist, amb un dels llocs a sort. És un dels llocs
sí, ha estat repartit a sort. He vist a Doña Manolita, he vist a altres llocs d'Espanya. M'imagino que quan surten moltes poblacions és que deuen tenir poca quantitat, però bueno, és treure la grossa, també és molt important.
Jo crec que sí. Escolta'm, Fèlix, fins ara... De fet, què deu quedar de sorteig ara?
Mitjoreta
més?
Mitjoreta, sí.
Queden, de moment, 2/4 premis i 2/5 premis que encara no han sortit, el que tinc jo aquí a la pantalla.
I és calculable a hores d'ara, allò amb terminacions, números de pedrees i d'altres, quant premi pot haver donat l'anxova milionària avui?
Ara estarem a prop dels 400.000 euros. El que passa és que hem d'anar mirant allò taula per taula, per si, i aquest és un dels números que surten allà cantats. Clar, hi ha números aquí que hem venut tots sencers, un número sencer. Si un número sencer aquí a l'escala ja serien 170.000 euros de cop. Però ara per ara, amb les terminacions que tenim, també tenim la centena del tercer premi, no, perdona, el segon premi, que ha sigut el 44, si no m'equivoco.
51.244, sí.
Doncs tenim aquí el 51.228. És a dir, que també entra la centena, i aquest és un número també molt venut, que és el del bar 28 i altres establiments que hem engut, el de la punta, i, esclar, vulguis o no, seran 100 euros per dècim, més 20 de reintegre, 120 euros. Doncs ara per ara estem a prop dels 400.000 euros, faltant per mirar les taules, a veure si tenim algun número que hagi sigut cantat en pedrea.
Fèlix, i una pregunta que es fa tothom pel carrer en un any. Amb el context polític nacional i amb l'eclosió d'un sorteig com el de la grossa de cap d'any, això afecta d'alguna manera la Loteria Nacional i el sorteig d'avui, el més gros de tots els que es fan, de tots els aguts i per haver?
Sí. La veritat, ha sigut per nosaltres un any difícil. Un any que hem tingut una baixada important, però tot això al final ens hem recuperat, que és molt d'agrair la gent que ha confiat en la Loteria de Nadal. Tot i que no treu que nosaltres, per la feina que fem, siguin catalans, ens fa molt difícil. Però ha sigut un any complicat. Ha sigut, i més aviat, a les províncies catalanes, Girona és que possiblement la que hagi baixat més.
Carai. Molt bé.
Doncs... Però, bueno, recuperarem. Amb il·lusió no ens guanya ningú.
Ja ho crec que no. Fèlix, t'agraïm aquesta atenció. Estem en contacte perquè a veure fins a final del sorteig, a veure com hem d'anunciar la notícia al punt de la una, a veure si aquests premis que s'han donat creixen encara una mica més des de l'escala. I, en tot cas, per endavant vagi un agraïment ben efusiu a la confiança que l'anxova milionària té també envers en Ràdio L'Escala, amb aquesta col·laboració que fem totes les setmanes de l'any.
S'agraeix.
Només faltaria, Fèlix. Moltes gràcies.
Tinc una abraçada.
Gràcies. Bé, doncs...
Aquest és el context.
El context, a veure. Queden quatre.
Ja ha sortit del gordo, queden 2/4 i 2/5.
2/4 i 2/5.
Escolta'm, jo proposo una cosa. Vinga. Mira, aquests que vagin cantant, que és la seva feina i ho fan molt i molt bé. Tenim feina pendent en d'aquesta hora, Joan?
Sí, tenim aquí, sortejarem. Nosaltres som a l'Hilda i en Fonso, no anem amb pantalons curts ni amb fandilletes.
Ahir vam regalar un dècim del sorteig d'ahir per l'Àngela Poc i avui regalarem una bossa de croissants.
Ui,
perquè a banda de l'anxova milionària tenim un altre gran col·laborador com és la pastisseria Torrent a Tocar del Port d'en Perris. Uns croissants. amb aquella flaire.
Ui.
Ui, cruixents. Oh, torrats. Oh, acabats de fer són que... Mira, és que...
És que entres en allà i els veus i no pots resistir.
I surts d'allà amb el croissant a la boca. Sí, sí, no a la bossa, a la boca,
tu directament. Tu vas a comprar qualsevol cosa. Vaig a buscar qualsevol cosa. Però veus els croissants i... Posa'm a croissants.
Tu que som a tocar Nadal, llavors vindran Reis i aquell tortell. Ja en parlarem.
Tortell de Nadal.
Escolta'm, fes girar números. Fes girar números, Joan.
Vinga,
girar números.
Recordem.
De l'1.
De l'1.
Fins al 8.
De l'1 fins al 8.
Excepte el 5.
El 8, excepte el número 5, que me l'apunto tant aquí.
Que el 5 va tocar ahir, si sortís el 5, tornaríem a rifar. Allò que es diu, tornaríem a rifar.
Anem a rifar.
Volta que volta.
Volto que volto.
I... Prou.
El 6.
El 6. Si ahir va ser el 5, avui toca el 6.
El 6.
El 6 és el d'en Salvador Simón.
Carai, mira, Salvador.
Salvador, des de Ràdio L'Escala, hauries de passar a buscar el tiquet aquí a la ràdio, que et donarà dret a anar a buscar la bossa de croissants demà dissabte al matí o a l'hora que et vingui bé.
Exacte.
Però són croissants de la cuita de demà.
Sí, senyor.
De la cuita de demà dissabte.
Que el diumenge estan igual de bons, eh? Jo t'ho dic per experiència.
Sí, 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 però a casa no durarien pas fins diumenge.
No, a casa alguna vegada n'hem comprat més del compte i els hem guardat per l'endemà i podem dir que jo te diria, prova aquest croissant i me diries que és d'avui. Jo diria, no, això ho vaig anar a comprar.
Sí, sí, sí. A casa no podries, a casa no la podries fer, aquesta prova.
Què vols dir? Que ja ni...
Que ni les engrunes.
No arribarien ni a la porta.
Amb prou feines, amb prou feines. Hasta la gata s'hi tiraria a sobre.
Carai.
Sí, 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 sí. Poc en res no deixaríem.
Molt bé.
Escolta'm, feina feta.
Consell dat.
Feina feta no fa, no té destorn.
Ho deixem aquí?
Ho deixem aquí per avui.
Molt bé, doncs, Abel, t'esperem ja al punt de la una per ampliar les notícies de l'informatiu.
Fins a la una, doncs.
Bé, regalat ahir el dècim, regalat avui els croissants, també han regalat uns quants cartrons de la quina. Recordeu la setmana que ve, que encara continuem amb aquesta panera, però recordeu que la setmana que ve l'Aigüera es canviarà de format. Farem aquest format especial Nadal, tan sols amb una hora de durada, sense col·laboradors i amb algunes seccions. Ara el que farem és començar aquesta segona hora, després de l'abans i del concurs, amb l'agenda d'activitats culturals, amb els topònims. Avui viatjarem fins a Pardines i sabrem per què aquesta població es diu d'aquesta manera, quin és l'origen del seu topònim. I després ve la part més cinèfila d'aquesta segona hora i de tot el matí, que és primer cinema a la xarxa amb Víctor Alessandra i després parlem de cine amb en Jordi Horno. I en tot això arribarem al punt de la una per ja donar pas als programes que venen després, com l'informatiu i el Zona Mixta. I també pendents d'aquí, d'aquests premis de loteria, s'ha donat el Gordo, clar, era el Gordo, la Grossa, abans podien dir la Grossa, per fer una traducció al català, ara la Grossa és un altre sorteig. S'ha donat el primer premi, s'ha donat el segon premi, el tercer, falten els dos quarts premis, dels cinquers premis, doncs en falten també els dos últims, perquè ja se n'han donat sis d'aquests vuit que hi ha, repartits a molt de llocs. Catalunya també doncs, ja ha rebut alguns bocins d'aquests premis, venuts amb algunes administracions. Bé, a la de sort també hem vist que havia rebut part, havia venut part del primer premi, i excepte dos un, que és aquest 37.872, aquest premi cinquè, és que tan sols s'ha vengut amb una administració de loteria com és la de Lebrija, que m'imagino que aquest número el té en propietat. En queden, encara en queden dos, quatre per repartir, com hem dit, dos quarts, dos cinquers, a veure. El nombre del Girona podria ser, estaria bé, el del cens a Girona. Bueno, no ho sé, això ho dic en veu fluixa, no? Doncs clar, perquè hi ha gent doncs, que ha comprat altres números i em diuen, i per què no el que tinc jo? I per què el de l'agrupació sardanista a Bixaixo? Per què no el del CER? Per què no? Bueno, podríem repartir-ho, no? En queden quatre, un pel CER, l'altre per la gent del Girona, l'altre per l'agrupació sardanista a Bixaixo i l'altre per l'associació dels que hagi fet números. estaria molt, molt i molt bé, no? Això és somiar, eh? Somiar és gratis. Molt bé, doncs 12 i 19 minuts, i ara sí, anem a saber amb l'agenda a fer un resum de les activitats, o més ben dit, destacant algunes que es poden fer durant ja aquests, el cap de setmana.
A l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Agenda d'activitats culturals. Avui en dues activitats ja tradicionals de Nadal a casa nostra, al nostre municipi, com és la Festa del Cagatió i Animació Infantil a càrrec de Jordi Tonetti a partir de les 5 de la tarda, i a les 7 aquesta cantada de Nadal pel carrers del nucli antic amb el cor Indica. Per demà dissabte hi ha Quina al Ser a partir de les 6 de la tarda i també una visita romana teatralitzada a Empúries a 2:15 de 12. Pel que fa al diumenge, a Vall de Tarda, al Casal dels Jubilats a 2:15 de 7. Dilluns, una nova sessió de Quina a les 6 de la tarda. I dimarts hi ha, a part també de la Quina, hi ha aquesta Benvinguda als Nadons. Dimarts dia 26, dia de Sant Esteve, a les 11 del matí, a la sala d'actes municipal, Benvinguda als Nadons, que han nascut durant aquest 2017. Ens anem una altra vegada a la música. Si tenim temps, faríem la cançó del dia. Si no, ja ens la guardaríem per la setmana que ve, que aquesta setmana que ve sí que ja serà una de les seccions fixes, aquesta cançó del dia, que durant tot aquest trimestre, si podem dir setembre, octubre, novembre, si tant que podem dir trimestre, ha estat una d'aquestes seccions que ha ballat quasi com els escons d'alguns partits ahir, ha ballat entre la primera i la segona hora. Bé, una de les, felicitades avui a l'apartat de les protagonistes d'aquest apartat d'aniversaris és la Meghan Trainor, aquesta cantant dels que, bé, des que va sortir amb aquella cançó dels que es va donar a conèixer, n'ha fet d'altres, i una de les altres que també ha tingut èxit, és aquesta que tan sols diu no.
How your two friends encourage you to try and talk to me.
80.960
mil euros.
22.603
mil euros.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like the other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah, I be like nah to the ah to the no no no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is
my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is no, my sign is no, my number is no.
Thank you in advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me.
No, no.
If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority.
Hey.
I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the ah, to the no, no, no.
All my ladies, listen
all my
up.
Ladies.
If that boy ain't giving up. Lick your lips and swing. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
No, de Meghan Trainor, avui protagonista d'aquest apartat de Sants Aniversaris i més, avui fa 24 anys. Bé, és aquell moment que ens anem amb el cinema que ens porten des de la xarxa, amb Víctor Alexandre, avui parlant de l'honor.
Continguts en xarxa.
Conocer a mi enemigo.
Ya he visto lo que haces a tus enemigos.
¿No matan los guerreros de tu país?
No les cortan la cabeza a hombres vencidos y arrodillados.
El general Hasegawa me pidió que le ayudara a acabar con su vida. Un samurái no soporta la vergüenza de la derrota. Fue un honor cortarle la cabeza.
Bé, doncs, avui, Víctor Alexandre,
hola,
benvingut.
Carme. Hola, Carme.
No hi ha dubte, eh? Però no hi ha dubte perquè abans de començar ja m'has dit que avui parlaríem de l'honor a través de pel·lícules que n'han parlat sobre aquest tema. I, a més, acabem d'escoltar el tall on un dels protagonistes doncs, fa referència a l'honor.
Exactament. Avui parlarem de l'honor. Bé, de l'honor com a concepte cultural. És un concepte que està molt, molt arrelat a la societat occidental, també a l'oriental, però sobretot a l'oriental. Com hem escoltat en aquest fragment, era un diàleg entre dos militars, un nord-americà del segle XIX i un japonès. I aleshores ja hem vist les diferències que hi ha de conceptes entre l'un i l'altre. Al segle XIX, el concepte de l'honor a Nord-Amèrica anava molt a la baixa. En canvi, a la cultura oriental, per exemple, la Segona Guerra Mundial, per tant, estem parlant de mitjans del segle XX, el tema de l'honor encara era molt fort, fins al punt que els soldats japonesos, en cas de derrota, es suïcidaven per un tema d'honor. Perquè era una humiliació tan gran ser derrotat que se suïcidaven. En lloc de lliurar-se presoners a l'enemic, se suïcidaven. Ja veiem que el concepte de l'honor es queda molt arrelat en aquella cultura, encara avui dia.
I que és molt diferent, depenent de les cultures que...
Sí, sí, sí. Sí.
El valor és diferent.
Ha canviat molt. A casa nostra, per exemple, clar, aquella frase de la paraula d'honor, això ha passat a la història. Perquè avui dia, sí, sí, paraula d'honor, tot el que tu vulguis, però tot ha d'anar per triplicat, sota un notari...
I ni així,
sí,
i ni així.
Clar, i per què? Perquè ningú no refia de ningú. Vol dir que la paraula d'honor s'ha anat a campistraus, ja no significa gaire cosa, oi? És una llàstima, perquè encara hi havia persones de les quals te'n podies refiar amb la seva paraula, no calien escrits pel mig.
això ha anat a la baixa. La pel·lícula que escoltàvem era L'últim samurai, és una pel·lícula de l'any 2003, que la feien Tom Cruise, que era, feia el soldat nord-americà, l'oficial nord-americà, i el Ken Watanabe, el japonès. I eren dues personalitats, evidentment, molt, molt japoneses, i girava entorn del tema de la honorabilitat. Un altre film que també parla de l'honor és Alguns homes bons, de l'any 1992, casualment també amb Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore i Kevin Bacon. Aquí ens trobem amb un judici militar. Hi ha dos soldats nord-americans acusats d'haver mort un company. Pel que sembla, la víctima havia infringit el codi d'honor dels marins. El que passa és que els soldats diuen que no. Ells neguen ser els culpables perquè diuen que tot això ha estat fruit d'un accident i que, en tot cas, suposant que no fos un accident, ells complien ordres del seu coronel, que és el personatge que interpreta Jack Nicholson. Aquest és el moment, justament, del judici.
Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad, porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho?
¿Ordenó el Código Rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el Código Rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
Mare meva, quina força i quina contundència en aquest fragment de la pel·lícula Alguns homes bons. Una pel·lícula, per cert, en què hi sortien molt poques dones.
Poques, dius? Només una. Una única dona.
Llavors, no diré poca, perquè si no seria també menysprear el valor d'una única dona.
Sí, pobreta. Sí, pobreta, era la Demi Moore, que la van posar allà com una floreta entremig, perquè el repartiment era molt llarg. No era un repartiment de quatre personatges, sinó de molta gent, i tots eren homes, i ella la van posar allà una mica, suposo que com a reclam de cartellera, per dir que surti una dona pel mig, perquè si no, vindrà poca gent a les sales, no?
Sí.
Però res més, vull dir, pràcticament tenia poc paper la Demi Moore, i es veia que era una cosa posada allà al mig. Aquí és justament el moment del judici que el personatge del coronel perd els papers i es posa en evidència.
Ja es veu.
I aquí ja se'n va més lluny. Fins a aquell moment havia mantingut la compostura, però aquí cau víctima de si mateix. Bé, aquesta pel·lícula, Alguns homes bons, té uns orígens teatrals i es va portar al cinema i va obtenir quatre nominacions a l'Oscar, dues d'importants, una a la millor pel·lícula i una altra al millor actor secundari, que era el paper que feia precisament Jack Nicholson. Una altra pel·lícula que aborda el tema de l'honor és Campanades a mitjanit, de l'any 1965 d'Orson Welles. En aquest cas, es tracta d'una adaptació que va fer el mateix Orson Welles de diferents obres de Shakespeare. Enric IV, Enric V, Ricard II i les Alegres Casades de Windsor, i va fer una barreja. I un experiment teatral, el problema és que allò li durava 5 hores. I amb 5 hores, evidentment, no podia fer una pel·lícula. Finalment va fer una síntesi que en va durar 2 d'hores. I això és Campanades a mitjanit. Aleshores, Welles interpreta el personatge de Falstaff, i aquesta que sentirem és l'escena en què ell fa un discurs sobre la visió que ell té del concepte de l'honor.
Quisiera verme ya en el catre.
Recuerda que aún debes a Dios tu muerte.
Todavía no. Y no me hables siquiera de pagar hoy, cielos. ¿Por qué has de pagar hoy a nadie si él no te llama? Pero eso no importa. El honor me aguijonea. Sí, pero ¿y si el honor, empujándome hacia adelante, me manda al otro mundo? ¿Puede el honor reponerme una pierna? No. ¿O un brazo? No. ¿O suprimir el dolor de una herida? No. ¿El honor es diestro en cirugía? No. ¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos, pero ¿puede vivir entre los vivos? No. Las malas lenguas no lo permiten, por tanto no quiero saber nada de él. El honor es un escudo funerario. Este es mi catecismo.
Déu-n'hi-do, ¿no? Quin concepte i quina descripció fa de l'honor. Una pel·lícula, aquesta, Campanades a mitjanit, que es va rodar, no?, a l'estat espanyol.
Sí, es va rodar concretament a Madrid i a Sòria, pels vols de Madrid i Sòria, i també una mica al País Basc. Orson Welles era un enamorat del País Basc, de la seva personalitat, de la seva cultura, de la seva gent, de la seva manera de ser, li agradava moltíssim, i va rodar allà justament una part de Campanades a mitjanit. En aquesta, això, bé, la proximitat va fer que també intervinguessin actors més, diguéssim, més locals del lloc, com per exemple, doncs, al costat de Jean Moreau i de John Gielgud, doncs intervinguessin també actors com Fernando Rey, Luis Ciges, Julio Peña, i també hi havia el català Joan Estelric, però bàsicament era una pel·lícula, doncs, la producció era nord-americana, però també hi havia participació de l'estat espanyol. El tema de l'honor pot ser abordat des de diferents vessants, això ja ho hem dit. Hi ha l'honor militar, que és el que també hem escoltat al començament de l'espai, hi ha l'honor relacionat amb el prestigi social, aquest seria un altre vessant de l'honor, que això té a veure amb el reconeixement professional de cadascú, la seva trajectòria de vida. Després venen els premis, els guardons, les medalles, el reconeixement, els honors que es fan a una persona. Després hi ha l'honorabilitat d'una persona d'acord amb el seu comportament exemplar, la seva honestedat, la seva ètica, la seva defensa de les persones necessitades. En fi, tot això també honorabilitza les persones. Un altre vessant de l'honor és la qüestió sexual, és el tema sexual. Durant segles, i això encara perdura a molts llocs, l'honorabilitat d'una dona soltera està lligada a la seva virginitat. Una dona que és mare sense estar casada, doncs ja ha perdut l'honorabilitat que representa. O també el cas de la fidelitat d'una dona casada. Si la dona comet infidelitat, no és que perdi l'honorabilitat ella, perd l'honorabilitat del marit. Aquesta és la qüestió. Clar, com que ella és una possessió...
Sí, sí, no és una combinació...
Clar, com que la dona és una possessió de l'home, no és el contrari, l'honorabilitat que queda atacada és la de l'home, perquè la dona li ha fotut les banyes, no? Si és el contrari, no. No, vull dir, la infidelitat de l'home no està marcada, no.
És un reconeixement a sobre.
Sí, naturalment, no és una medalla. És un altre tipus d'honor davant dels amigotes. Sí, sí. Per això el concepte de dona banyuda no existeix. Existeix el concepte d'home banyut, il cornuto. I això ens porta a Itàlia,
no? I ho dius, no?, en italià, no?
Sí, il cornuto, perquè, esclar, això és el que li passava justament a un senyor que es diu, o es deia, Eficio Mulas, que és el personatge que interpreta Ugo Tognazzi, a Sardenya, a l'illa de Sardenya, amb relació a la seva muller, que és la senyora Domenica Angela, que era un personatge que interpretava l'actriu Nicoletta Machiavelli. Aquí resulta que el senyor Eficio Mulas el tanquen a la presó. I, és clar, com que està a la presó, no pot tenir contacte sexual amb la seva muller. Però resulta que la muller queda embarassada. Però és impossible que sigui ell, diuen, perquè, clar...
Vis-a-vis no hi havia.
No, i el temps que porta dintre de la presó supera els 9 mesos. Uh-huh. El problema és que el fill sí que és seu. El fill, malgrat això, sí que és seu. I per què? Perquè resulta que ell... a les palpentes, s'escapa un dia, té contacte amb ella, queda embarassada i torna a la presó. Però clar, no pot saber ningú això, perquè si diu que s'ha escapat, evidentment li cauran més anys. De manera que per tot el poble consta que ell és un cornuto, perquè la seva dona ha quedat embarassada i és impossible que ell sigui el pare perquè està a la presó. Pobre home, té un dilema. Aquesta de la pel·lícula es diu Una cuestione d'honore.
Ve meglio così. Almeno stiamo insieme. Domenica.
No.
Lo so che non è facile. È sempre meglio che finire all'ergastolo, no?
Io so soltanto questo, che non sono una bagassa. E questo non è un bastardo.
E io non sono un cornuto.
Vuoi mettere tu con me?
Adesso cosa ci mettiamo a discutere? Se è meglio essere un cornuto o una bagassa? Domenica, ma cosa posso fare?
Non lo so, ma fai qualcosa.
Se io riuscissi a scoprire chi ha ammazzato Egidio Porco, allora
sì. Sì, se tu riuscissi a scoprire. Ma sai quanti bastardi nascono intanto? 4 ne fanno in tempo a nascere.
Doncs segurament una pel·lícula divertida, no? Perquè sí, la història, sí. De fet, ja sí, ho és, el plantejament és bastant còmic. El tema de les banyes i el de l'honor sempre han anat molt lligats. I clar, si estem parlant del sud d'Itàlia, d'aquesta situació que es produeix a Sardenya, doncs segurament encara més, no?, per aquesta fusitat, aquest temperament que tenen els italians.
Sí, bé, la cultura, sobretot del sud d'Itàlia, i clar, Sardenya, fixa't que la tradició deia, bé, no només marcava l'individu, l'home, banyut, sinó que, a més, deia que l'home havia de matar la dona. És a dir, si la dona li posava les banyes, l'havia de matar per salvar l'honor. No s'acabava tot amb unes llàgrimes i prou, m'entens? Això passava, clar, estem parlant del segle XX, no estem parlant de fa molts més segles. En el cas d'una qüestió d'honore, a més, confluïen altres menes d'honor. Hi havia l'honor d'ell com a marit, és a dir, com a cornuto, i també l'honor familiar, perquè tot això venia de dues famílies ancestralment enfrontades que, a més, doncs, esclar, hi havia l'honor que quedava atacat per una de les bandes. I és que, bé, com hem vist avui, doncs, l'honor té moltes vessants, té moltes dimensions, algunes a vegades còmiques i altres tràgiques, perquè acaben amb víctimes mortals. Nosaltres tancarem el tema d'aquest de l'honor que hem dedicat avui a les pel·lícules que aborden aquesta qüestió, escoltant precisament el tema musical que va compondre Luis Bacalov per aquesta pel·lícula, per una qüestió d'honore.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Bé, i amb el tema que escoltem de fons que ens proposava en Víctor Alexandre, acabem aquesta secció de cinema a la xarxa d'avui i comencem ja amb la nostra secció de cinema amb en Jordi Ornó. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui hi ha dos temes molt importants que es parlen i que també al cine n'hem parlat. En farem 5 cèntims perquè suposo que avui tenim coses de parlar de les estrenes i pel·lícules d'aquestes que vindran per Nadal. Però avui es parla eleccions i loteria. I el cine també ha tractat tant les eleccions per una banda com la loteria per una altra.
Sí, ho ha tractat, però aviam, hi ha poques pel·lícules que, per exemple, el tema eleccions sigui el tema principal en què es basa la pel·lícula.
En tinc una, deixa'm dir-te, que la van comentar, no sé, l'any passat, Villaviciosa de al lado. Aquell sí. Que van a comprar loteria amb una casa d'aquestes, de dubtosa reputació.
Aquesta és la que diríem que va per la vessant
loteria.
I per la vessant eleccions, doncs, n'hi ha...
L'último voto, aquesta me va agradar molt.
L'último voto i el disputado voto del senyor
Cayo. Sí, senyor.
Aquestes serien les dues pel·lícules que, diguéssim, el tema d'eleccions seria... Llavors ja n'hi ha altres, sí. Primary Colors, també és una altra pel·lícula que parla d'eleccions.
El candidato d'en...
D'en Robert Redford.
Sí.
Però vull dir que hi ha pel·lícules... Aviam, el cinema nord-americà, el tema de les eleccions els hi dona per molt,
sí.
Perquè poden barrejar la trama de les primàries, que allà, quan fan eleccions, ja se sap que hi estan molt temps amb eleccions. Perquè, clar, les primàries dels partits, després els partits que trien en el seu candidat, llavors els candidats que ja estan molt de temps en campanya... Clar, llavors això dona per molt, però dona per molt per incloure-ho dins de la trama.
També te diria que, esclar, hi ha els senadors i els congressistes, que també és a títol personal, que també es fan eleccions.
Clar, llavors tot això dins de la trama, i a més que els hi encanta, doncs, aquestes trames de conspiracions polítiques i tal, doncs això, sí, ara, aquestes dues que hem dit, una és espanyola i l'altra és americana, aquestes concretament, el tema principal era aquest. I plantejaven una situació molt curiosa, i és que en el sistema d'eleccions, per exemple, nord-americà, que van per paquets electorals, o sigui, per vots electorals, tot un estat, que allà es dona molt que un partit guanyi en vots i perdi el president.
Sí.
Per què? Perquè els vots electorals d'un estat que té molta representació guanya un, però esclar, els altres estats que tenen menys representació, o sigui, aquí, per exemple, que ara fent referència a les eleccions d'aquesta setmana, no? Allò que sempre diuen, que si ha guanyat en vots o en escons, això és igual a tot arreu.
Sí.
Vull dir que no ens passem. L'únic lloc on no és igual, l'únic lloc on no és igual a tot arreu és en aquests països que quan trien president fan segona volta.
Exacte.
I la segona volta és un referèndum. Pur i dur. Tants vots, tants caps, tants barrets. I llavors s'han d'ajuntar els que no passen a la segona volta per donar el seu... Però els règims que tenen elecció indirecta, que és una mica el que tenim aquí, doncs això de que hi hagi més vots per un però que resulta que no surti, això és... Llavors què passa? Que en aquests casos, en aquest cas de l'último voto, venia d'un vot que els vots electorals d'un estat anessin a parar a un candidat o a l'altre.
A la presidència dels Estats Units.
A la presidència dels Estats Units. Clar, I a més, aquesta persona la tenen identificada, perquè allà també les coses funcionen que t'has de registrar. Ah. I resulta que aquesta, el protagonista, Kevin Costner, era una persona que passava absolutament de tot la política, i la seva filla és la que l'inscriu. Clar, llavors resulta que ell, sense comer-lo ni beber-lo, que es diu...
Més beber-lo, perquè anava bastant begut.
Més aviat, més beber-lo.
Però sortia d'un bar, i quasi no s'aguantava.
I llavors és quan el van a buscar, perquè ell està inscrit, no ha votat, però, esclar, resulta que d'aquest vot depèn. En fi, és una pel·lícula molt simpàtica.
Arriba a votar i vota per màquina, que no voten així amb urna, i en aquell moment la dona de la neteja desenxufa sense voler la màquina.
És una sàtira també molt, molt punyent d'un sistema electoral com és el nord-americà, que tot i lo avançats que estan, encara van amb aquest sistema de vot que has de perforar i que hi han hagut mil i una anècdotes sobre la legitimitat, entre cometes, de segons quins vots.
I si anéssim al de la loteria, doncs també aquesta comèdia de Villa Viciosa del Lado.
Aquesta va ser...
L'argument és molt encertat.
Està molt ben aconseguit per allò que... El que diran si jo ara resulta que faig ostentació d'haver tret el bitllet. D'haver tret la loteria perquè he anat a comprar-la allà. Clar, llavors hi ha aquells comentaris. Diu, jo, quan tingui els calés a la mà, la meva dona, i a l'escena següent ja el veus al carrer amb la dona tirant-li tots els mobles, la maleta pel cap. Era una pel·lícula que, tocant el tema de la loteria, doncs estava força bé. I llavors ja, amb sèries i amb tota una sèrie de... S'ha plantejat sempre la intriga de la butlleta robada. Això, llavors ja això ha derivat en situacions de thriller. Això ja ho he vist més en sèries que en pel·lícula. I, bueno, és ben bé que els guionistes, amb la seva imaginació, treuen suc d'allà on sigui. Però no oblideu de que la realitat moltes vegades sempre supera la ficció.
Exacte. Molt bé, doncs dos temes que avui són protagonistes, per una banda la loteria i per l'altra les eleccions.
I també ha sigut notícia Star Wars dins de les eleccions, perquè resulta que de lo que més es va parlar a la jornada de reflexió és que els candidats van anar a veure Star Wars.
Sí. La pel·lícula que van coincidir tots.
Jo no havia sentit mai que fos tan notícia que a la jornada de reflexió anessin a veure una pel·lícula determinada. Doncs van anar a veure Star Wars.
Exacte. De la loteria deixa'm dir que ja han sortit els dos últims cinquens premis que faltaven i ara només queden els dos quarts, ja per donar-te els premis.
No tinc ni idea de cap número, però com que no he sentit cridar gent enlloc, m'imagino...
De moment que aquí no hi ha alguna manera. Aquest era d'aquests últims que ha sortit, era Castelló de la Plana, i l'altre sí, ja està molt repartit, però de moment veiem que sempre a Catalunya algun lloc
d'aquests números i va...
Això
va,
sí va que ho he sentit vinguent cap aquí, que es veu que sembla ser que de gairebé tots els que han sortit, sí, algun esquitx
sí,
i amb algun pessic més gros de lo normal ha caigut aquí. Mm. Bé, diuen que aquest any s'ha jugat menys...
Això ens ho explicava en Fèlix,
la Loteria Nacional,
que s'ha pogut salvar
I resulta que jugant poder menys resulta que serà un dels anys que tocarà més. Però això
és,
no ho sé, és un tema que no, jo només te volia fer un esment, i és que aquesta setmana s'han complert dos aniversaris sonats: 20 anys de Titanic i evidentment els 40 anys de Star Wars. Són dos aniversaris sonats, perquè està molt candent amb el tema de l'estrena de l'episodi 8, que ha sigut tot un fenomen a la taquilla aquest que ha passat cap de setmana, i 20 anys de Titanic, que en el seu moment també va ser un fenomen, una pel·lícula que després es va reposar en format 3D i que també va tenir, o sigui, tot i la va tornar a veure la mateixa gent que ja l'havia vist la primera vegada.
Bé, doncs com que m'imagino que tant tu com la Lali l'heu anat a veure, doncs ja el proper programa que fem, ja quan comencem l'any, doncs a veure si tots dos us torneu a trobar i fem un xic de valoració de com heu vist aquesta última entrega d'aquesta pel·lícula.
Ja te dic, i val per avançada, que en aquest episodi han esmenat els possibles errors que hi havia hagut en els altres i ens recorden molt als episodis 4, 5 i 6, que varen ser els que varen, diguéssim, tallar el bacallà en el seu moment. A l'1, 2 i 3, sí, també, però... Ja. Però també val a dir una cosa, l'episodi 8, en la seva estrena, ha tingut molt i molt i molt i molt, però a l'episodi 7 encara la va superar. Però això té una explicació, i és que quan es va fer l'episodi 7 ningú hi comptava, perquè va ser quan Disney es va quedar amb Lucasfilms, que va dir, ara jo reprendré la tercera part de la trilogia, que Lucasfilms ja havia dit que no la faria. Llavors, la fam de Star Wars va fer que l'episodi 7 fos un gran esclat de públic. L'episodi 8 ja és una continuació de l'episodi 7, i déu-n'hi-do, perquè ha tingut una barbaritat, una milionada de recaptació arreu del món.
Molt bé, doncs ja en parlarem, però si et sembla ara tenim menys de 10 minuts per parlar de les estrenes.
Estrenes que, quan arriben aquestes dates, gairebé tot el peix està venut. Les distribuïdores, l'U potent, sempre hem comentat que ja ho estrenen abans, perquè ara revifen. Però, tot i havent estat tot el peix venut, aquesta setmana encara ens en arriben un parell que estan pensades molt per aquestes dates. És Ferdinand. Ferdinand és la història d'un toro que no li agrada embestir. És un toro pacifista.
Ostres.
Aquesta pel·lícula s'estrena avui.
Però,
si s'hagués estrenat la setmana passada, poder la Junta Electoral l'hagués prohibit per afavorir el PACMA.
Exacte. Però en plan de dibuixos animats.
Sí, sí, és una pel·lícula d'animació... basada en un conte que es diu Ferdinando el Toro, i ens parla d'aquest toro, un toro immens, un toro d'aquells que fa goig, però és pacifista, li agrada la natura i tal, i clar, el problema li ve quan el trien per aparèixer a la plaça, una plaça, perquè és clar, està ambientada a Espanya, a Madrid, tota la parafernàlia que envolta el món de les curses de braus, i evidentment ja sabem que les pel·lícules d'animació se caracteritzen pel bloc dels bons i el bloc dels dolents, entre cometes, vull dir això. La lluita del bé i el mal sempre es reflecteix en aquests arguments, perquè la mainada és el que li agrada, dolents molt i bons molt. Llavors aquí qui són els bons? Doncs el grup encapçalat per aquest toro, que vol escapar-se de qui el tenen per entrenar-lo, per embestir. I qui hi ha a l'altra banda? Doncs els promotors de les curses, els ramaders i tal. Una pel·lícula d'animació que, esclar, s'estrena avui de cara a aquestes festes. I l'altra ja no és tant per més mainada, sinó que ja és per adolescents, que és Jumanji, Bienvenidos a la Jungla. Recordaràs que hi va haver-hi dos pel·lícules, una ambientada que la selva venia a la ciutat, això sí, als anys 90, i llavors hi va haver una segona part, que era a l'espai. Bueno, doncs ara els protagonistes són els que van a la jungla. O sigui, i també la cosa ha millorat en el sentit de que ara és... informàtic, clar, el joc dels anys 90 eren daus i uns figuretes. Aquí són abduïts per al joc i teletransportats a un espai-temps que desconegut, però a la jungla. I allà doncs hauran de jugar la partida, perquè això sí, les regles no han canviat. S'ha de jugar fins al final. O sigui que aquí tenim una sèrie de personatges amb actors molt coneguts, en Jack Black, en Dwayne Johnson, la Rhys Darby, i aquests personatges que a la vida real tenen un aspecte físic que tenen, o sigui, tenen els... Quan trien l'avatar per jugar... es troben en que tens la noia més pija del grup que s'ha convertit en Jack Black. Jack Black és aquell actor millor que sonet, no?
Sí.
Doncs, clar, llavors aquí tens la gràcia també que un dels personatges que en la vida real doncs és una persona normal es converteix en Dwayne Johnson, la Roca.
La Roca, sí.
Aquí està una de les gràcies de la pel·lícula. Aquestes dues serien les pel·lícules que podríem dir que, si ja estava tot venut, aquestes acaben, s'afegeixen a l'oferta. Però, a part d'això, tenim una protagonitzada per Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney i Rebecca Hall, que es diu La Cena. És una pel·lícula d'intriga, de suspens, on doncs, un matrimoni és convidat per el germà d'ell a un sopar de luxe, i en aquest sopar van apareixent una sèrie de coses que precisament volien aclarir, perquè com que en Richard Gere, que interpreta el personatge d'un polític que es presenta a les eleccions, es veu que hi ha un problema amb els fills, i això ha de sortir en aquest sopar. Aquesta ja és una pel·lícula que, independentment que siguin festes o no, tindrà el seu públic. Llavors ens arriba una pel·lícula hindú de la Índia, del país de Bollywood, però que és un thriller d'espies, amb acció, i la pel·lícula està molt ben feta.
Però el sistema Bollywood
cançons... No. Sí, també, evidentment, els de Bollywood sempre n'hi fiquen alguna. Però no, aquesta pel·lícula és d'espies, amb acció i... Bé, no sé a on es podrà veure, però les imatges que hem pogut veure que ens arriben en el programa de tele pinta molt bé, en el sentit que està molt ben feta. I, evidentment, la música sempre hi és. I llavors també n'arriba una, que també la trobarem gairebé tot arreu, que és Una vida, que és aquella pel·lícula que dirigeix Alexander Payne, un director que va ser oscaritzat, i que aquí dirigeix a Matt Damon, que ens explica la història d'un experiment que redueix a les persones per evitar i per salvar el problema de la superpoblació. Els redueixen i viuen en casa, en vivendes i en ciutats en miniatura. I, esclar, és una comèdia amb tocs dramàtics, però, en fi, si tenim en compte el director i que el protagonisme Matt Damon està acompanyat de Kristen Wiig, Christoph Waltz, Jason Sudeikis i Neil Patrick Harris, té pinta de ser un títol d'aquests que ens pot servir per descongestionar-nos una mica d'aquestes pel·lícules d'acció i animació que es prodiguen tant aquestes festes de Nadal. I ja està aquí, puedo leer.
Bueno, ja es veus que no n'hi ha gaires, eh? De
no, no, com has dit, tot el peix ja estava nut, sí, i ja queden els restes de sèrie.
Exacte, exacte.
Molt bé, Jordi, i a Torroella?
A Torroella podem veure una pel·lícula d'animació que està tenint molt d'èxit, que és Coco, aquella pel·lícula del nen que descobreix a partir de la festa dels morts mexicana els secrets dels seus avantpassats. I l'altra és La batalla de los sexos, una pel·lícula basada en un fet real que va ser l'enfrontament entre dos figures del tennis, un tenista que ja estava retirat però que havia sigut una gran figura, i la número 1, la noia número 1 del moment, que accepta el repte d'aquest tenista, que ja és gran, però que és un masclista fins als ossos. I llavors accepten en jugar aquest partit, i això, bueno, està basat en aquest partit, que, si no recordo malament, va ser cap allà als anys 60 que va tenir lloc.
Molt bé, doncs, si et sembla bé, ho deixem aquí, perquè ja hem venut tot el peix que tenia per vendre.
Exacte, i que abans que se me n'oblidi, que passeu una molt bones festes de Nadal, que tingueu una bona entrada d'any i que els Reis us portin forces coses, perquè fins després de Reis ja no ens tornarem a trobar. Exacte. Aquí a l'Aigüera.
Sí, senyor, després passant Reis us tornarem a reemprendre ja a l'Aigüera en normalitat, amb tots els convidats. Ara aquests dies tindrem una Aigüera especial, que ens ja hem explicat, tan sols d'una hora.